Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Entre les notícies més destacades, començàvem la setmana parlant-vos precisament del cap de setmana, i és que Santa Bàrbara va debutar com a seu de la Lliga Mediterrani de Judo amb podis locals. Acollia per primera vegada aquesta Lliga del Mediterrani de Judo, una cita que va deixar podis locals amb Pau Albiol Segovia i també amb el Lluc Villamón Izquierdo. El delegat tècnic i director esportiu de la delegació de Judo de la Ràpita i responsable també del centre de tecnificació de l'Ebre, Juan José Penas, explicava que la Lliga va néixer amb un objectiu clar: donar als més menuts un espai on iniciar-se en la competició. Una competició que aquest cap de setmana va acollir-se a Santa Bàrbara. I, d'altra banda, temes locals importants. L'Ajuntament explicava que s'han reduït fins a 5 els pisos ocupats al carrer de la Rosa després de les noves actuacions judicials. 5 pisos tapiats i 3 de regularització amb lloguer social al carrer de la Rosa. Una lluita que ja es va iniciar des de l'any 2023. Recordem, en aquell moment, Marcelí Balcells, l'únic propietari d'un pis del bloc i del que mai n'ha pogut fer ús, parlava precisament d'aquesta situació als mitjans de comunicació. Actualment, en un bloc de 16 habitatges, els números que es manegen són que encara queden 5 pisos que no tenen control. L'alcalde també detallava que 3 pisos ja havien passat a una situació de lloguer social amb famílies estabilitzades que ja tècnicament no eren ocupacions. Tot i això, admetia que encara hi havia una situació precària. També l'Ajuntament continua treballant per reforçar el servei d'ambulàncies amb cobertura de 24 hores, i és que la situació del servei d'ambulàncies podria canviar i està a punt de fer un pas endavant, segons ens confirmava la regidora Laia Pla i també el mateix alcalde. S'està treballant perquè el municipi disposi d'una ambulància operativa les 24 hores del dia i amb personal de sanitari reforçat.
Esta setmana, des de Ràdio Tortosa, us hem explicat que la Universitat Rovira i Virgili calcula que els estudis de medicina a les Terres de l'Ebre podrien ser una realitat a partir del curs 2030-2031. Un cop l'Hospital Verge de la Cinta ja és hospital universitari, ara el repte és ampliar el campus per acollir nou alumnat i, de cara al futur, també estudis tecnològics vinculats a la Gigafactoria de Móra la Nova. L'objectiu: retenir talent i generar noves oportunitats al territori, ho ha dit el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès.
Ja tenim més de 900 alumnes. Si estem dient que posarem 50 alumnes de primer a tercer, ja superem aquest llindar. Uh-huh. Vale? Per tant, només per això, per la capacitat de número d'alumnes, només de les aules, ja seria necessari fer una ampliació. Però pensem que els estudis de medicina són una tipologia d'estudis molt específics que necessiten unes instal·lacions, uns laboratoris, una morgue, per exemple, que a dia d'avui físicament aquí no hi està pensat. Per tant, no només per estudiants, sinó també per la tipologia i singularitat d'instal·lacions que es fan falta, se requereix aquesta ampliació.
En clau de territori, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha demanat als principals partits polítics ebrencs que facin front comú per presentar al·legacions conjuntes al futur pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. La plataforma considera que hi pot haver consens en el cabal ecològic, però insisteix que la qüestió dels sediments continua sent una assignatura pendent. Matilde Font és portaveu de la Plataforma.
I a veure si era possible posar-nos en un parell de coses d'acord, com són la qüestió dels cabals d'aigua al tram final del riu i el problema dels sediments. A veure si en estos dos punts mos podíem posar d'acord tots i fer un front comú de territori, d'això dels ajuntaments i com a mínim dels ajuntaments més representatius de les Terres de l'Ebre.
Esta setmana, a Móra la Nova i al conjunt del país, l'actualitat passa sí o sí pels greus problemes que estem patint a la xarxa ferroviària catalana i en concret a la Ribera d'Ebre. Així doncs, les dues notícies que us destaquem tenen com a protagonista la R15 i la degradació per desinversió d'esta línia. En primer lloc, us hem explicat que els trens de mercaderies tornen a circular des de dimarts per la R15, tot i que es manté el servei de transport alternatiu per carretera per a passatgers entre Riba-roja d'Ebre i Reus. Els busos que es van començar a aturar dimarts al matí a l'estació de Móra la Nova anaven pràcticament buits. Cap viatger va pujar o baixar en la que és la principal terminal de la línia ferroviària nord-ebrenca. L'any passat, la R15 va ser una de les que més incidències va acumular i el darrer informe d'ADIF ha assenyalat que dels 23 punts crítics de Catalunya, aquí se'n concentren 5, com ha subratllat Josep Caçador de la plataforma Trens Dignes.
Home, el que mos no can dir, que aquí hi havia 4 o 5 punts fotuts, sobretot suposo que són les trinxeres, les parets, que amb l'aigua que ha caigut, doncs ha començat a haver descorriments, no? Algun arbre que ha caigut al mig de la via i demés. Que el problema és que això necessitaria doncs, una reforma important. Esta línia se va inaugurar a finals del 1800, cap allà al 1890, una cosa així. Hi havia algun tros que encara era de l'època aquella. 20 anys sense fer els manteniments que tocava, doncs ha començat a petar. Ara ja comença a petar tota Catalunya, però aquí ja fa molts anys que peten les coses.
També us hem explicat que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha situat la crisi ferroviària al centre del debat polític, ja que l'ens comarcal ha aprovat una declaració institucional crítica amb la gestió d'infraestructures i ferma en la defensa dels drets dels usuaris. El text ha estat ratificat per unanimitat al ple, un fet que evidencia el sentiment generalitzat que la R15 necessita mesures urgents, com ha assenyalat el president comarcal, Francesc Barbero.
Satisfacció perquè hi hagués una declaració institucional aprovada per la totalitat dels partits polítics amb representació al Consell i, per tant, està unanimitat. Penso que és un clar reflex del sentiment, del sentir que ara mateix hi ha la comarca respecte que la nostra línia necessita mesures urgents allà.
L'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha implementat una nova aplicació mòbil per digitalitzar la gestió de reserves i agilitzar l'accés a les seves instal·lacions. L'eina ja es pot descarregar i permet als abonats gestionar les seves classes i espais mitjançant les credencials enviades per correu electrònic. Madeo Comés és el regidor d'Esports.
El que buscàvem en aquest canvi doncs, bueno, són cosetes que hem anat treballant en el gerent, en Marc, en este cas, no? I mos va sortir esta opció de poder fer este canvi. Sempre he dit, quan he tingut la possibilitat, que els canvis no agraden a ningú, però com bé hem dit, buscàvem facilitar a l'usuari tot el tema d'accés al SEM. Al fi i al cap ens trobem en una realitat que és una bona realitat, no? que el nivell d'usuaris ha muntat moltíssim els últims 2 anys, i el que volem és agafar i implantar aquest doncs, sistema que ha de facilitar molt més a l'usuari l'opció de poder reservar classes i al fi i al cap poder accedir al SEM sense tanta complicació ni tanta aglomeració de gent com se trobava a recepció els últims temps cap aquí.
L'Ametlla de Mar ha posat en marxa un nou pla de formació amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector turístic i comercial. La iniciativa s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística sota el lema La Cala Més Natural i està finançada amb fons Next Generation de la Unió Europea. Maria José Castellano.
Com en tots els sectors, en el món del turisme és molt important anar formant-se i adaptant-se als nous temps i les tendències que marca doncs, la pròpia evolució del tipus de turisme que rebem gràcies als estudis de mercat que es fan i a l'avaluació constant dels resultats podem afinar cap a on han d'anar dirigits els esforços en quant a la millora de la competitivitat i dels serveis que s'han d'oferir.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la Ràpid ha fet un pas històric en matèria de polítiques socials. La regidora de Polítiques Socials i primera tinent d'alcalde, Noelia Belmonte, ha recollit a Madrid el reconeixement d'UNICEF que acredita oficialment el municipi com a ciutat amiga de la infància. L'acte d'entrega s'ha celebrat al Ministeri de Drets Socials, on 18 municipis de tot l'Estat han estat reconeguts per primera vegada. Belmonte ha destacat que aquest assoliment és fruit d'un llarg procés de treball i d'un compromís municipal sostingut per situar així la infància al centre de l'acció pública, en eines com el Pla Local d'Infància i Adolescència, un pressupost específic i la participació activa del Consell Infantil. Noelia Belmonte és la regidora de Polítiques Socials de la Ràpita.
Des de l'Ajuntament de la Ràpita estem molt contents perquè a Terres de l'Ebre som els primers que som ciutat amiga de la infància. I bé, la veritat és que hi ha uns certs requisits, ens ha costat molt arribar fins aquí, i bé, un dels requisits és tenir un pla local d'infància, i no només tenir-lo, sinó treballar per executar-lo també i portar-lo a terme. També tenim el que és un pressupost que ha d'anar increixent, i aquest any així ha sigut, destinat totalment a infància, a projectes per infància, activitats, a millores d'espais infantils, tot el que té a veure en infància, no? Posant al centre els nostres infants. I per últim, tenir un òrgan participatiu i molt actiu, com és el nostre, que és el Consell Infantil d'aquí la Ràpita, que tenim 20 conselleres i consellers infantils que la veritat que no paren de donar-nos idees i feina.
Les negociacions pel nou model de finançament autonòmic es troben en una fase decisiva. Esquerra Republicana confia convèncer Junts i la majoria del Congrés per tirar endavant l'acord, el que permetria a Catalunya disposar de fins a 4.700 milions d'euros addicionals. Així ho ha assegurat el director general d'Esquerra Republicana, el rapitenc Lluís Salvador, que és el negociador principal amb el govern del PSOE. Salvador diu que Junts no es pot permetre votar en contra del nou finançament i espera convèncer-los com han fet amb la condonació del Fla.
Esta setmana, a Móra la Nova i al conjunt del país, l'actualitat passa sí o sí pels greus problemes que estem patint a la xarxa ferroviària catalana i en concret a la Ribera d'Ebre. Així doncs, les dues notícies que us destaquem tenen com a protagonista la R15 i la degradació per desinversió d'esta línia. En primer lloc, us hem explicat que els trens de mercaderies tornen a circular des de dimarts per la R15, tot i que es manté el servei de transport alternatiu per carretera per a passatgers entre Riba-roja d'Ebre i Reus. Els busos que es van començar a aturar dimarts al matí a l'estació de Móra la Nova anaven pràcticament buits. Cap viatger va pujar o baixar en la que és la principal terminal de la línia ferroviària nord-ebrenca. L'any passat, la R15 va ser una de les que més incidències va acumular, i el darrer informe d'Adif ha assenyalat que dels 23 punts crítics de Catalunya, aquí se'n concentren 5, com ha subratllat Josep Casado de la plataforma Trens Dignes.
Home, el que mos no han dit, que aquí hi havia 4 o 5 punts fotuts, sobretot suposo que són les trinxeres, les parets, que amb l'aigua que ha caigut, doncs ha començat a haver descorriments, o algun arbre que ha caigut al mig de la via i demés. Que el problema és que això necessitaria doncs una reforma important. Esta línia se va inaugurar a finals del 1800, cap allà al 1890, una cosa així. Hi havia algun tros que encara era de l'època aquella. 20 anys sense fer els manteniments que tocava, doncs ha començat a petar. Ara ja comença a petar tota Catalunya, però aquí ja fa molts anys que peten les coses.
També us hem explicat que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha situat la crisi ferroviària al centre del debat polític, ja que l'ens comarcal ha aprovat una declaració institucional crítica amb la gestió d'infraestructures i ferma en la defensa dels drets dels usuaris. El text ha estat ratificat per unanimitat al ple, un fet que evidencia el sentiment generalitzat que la R15 necessita mesures urgents, com ha assenyalat el president comarcal, Francesc Barbero.
Satisfacció perquè hi hagués una declaració institucional aprovada per la totalitat dels partits polítics amb representació al Consell, i per tant està unanimitat. Penso que és un clar reflex del sentiment, del sentir que ara mateix hi ha la comarca respecte que la nostra línia necessita mesures urgents allà.
I des de Delta.cat destaquem que més de 400 aficionats taurins s'han citat al Delta Hotel de Deltebre per fer balanç de la temporada i reconèixer els millors bous i ramaderies de l'any. Una dotzena gala taurina de les Terres de l'Ebre que ha servit per entregar premis en 13 categories diferents i per refermar la unitat del sector. Segons ha destacat Santi Albiol, president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
Compartir pues, afició, valorar la temporada passada i després veure el pit que té l'agrupació, o sigui, que té la festa dels bous com a territori, no? Que veiem que la festa està molt viva i que importa a la gent que hi viu, no?
L'Ajuntament de l'Ampolla ha anunciat la pròrroga per un any més del conveni de col·laboració amb la Fundació Habitat 3 per a la gestió dels habitatges socials del municipi. L'acord, que finalitzava pròximament, es mantindrà vigent en els mateixos termes i condicions, assegurant així la continuïtat d'aquest recurs d'habitatge destinat a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Escoltem a Rosó Canyís, regidora de Cohesió cohesió social de l'Ampolla.
En el marc de la reunió de coordinació sobre la continuïtat dels pisos socials al municipi, informo que el conveni de col·laboració per a la gestió dels habitatges socials amb la Fundació Habitat 3, que finalitzarà pròximament, es prorrogarà durant un any més en els mateixos termes i condicions vigents. Aquesta pròrroga beneficiarà l'Ampolla i el conjunt de municipis adherits al conveni. Des de la regidoria de cohesió social de l'Ajuntament de l'Ampolla s'ha fet el seguiment i s'ha contribuït amb les gestions necessàries en coordinació amb el Consell Comarcal del Baix Ebre per garantir la continuïtat d'aquest recurs clau i donar resposta a les necessitats socials del municipi. Des de l'Ajuntament volem dir que continuarem treballant de manera coordinada per mantenir aquest servei.
I acabem en que este dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la proposta d'incoacció del nou expedient d'atermenament del terme municipal de Deltebre. Segons ha informat l'Ajuntament de Deltebre, durant els pròxims dies es farà una anàlisi exhaustiva de la nova proposta per valorar amb detall quina afectació pot tenir sobre el municipi i sobre els veïns i veïnes. Andreu Curto és el tinent d'alcaldia de Deltebre Eficient.
En relació a la proposta d'atermenament que va sortir just ahir, doncs encara és pronta per fer una valoració exhaustiva i, per tant, en aquests propers dies analitzarem millor la documentació.
Una setmana marcada per l'actualitat al territori, ja ho heu vist. En aquesta ocasió, pel que fa a l'entrevista del dia, hem posat el foco en l'entrevista a Rafael Prades. Ell és cap de Protecció Civil de les Terres de l'Ebre i ens explicava esta setmana com s'actua davant de situacions d'emergència i com es realitza l'atenció a les víctimes i familiars arran dels dos accidents ferroviaris greus, tant a Gelida com a Ademús.
Benvinguts perquè tots estiguin al seu lloc. Benvinguts mitja hora perquè tots estiguin al seu lloc. Assessorant a la direcció del pla, que és qui ha de determinar si s'activa, en quin grau s'activa, en quin nivell s'activa. Dintre del protocol hi ha un procediment que se'n diu cèdula d'avaluació. Què vol dir que una cèdula d'avaluació? Què vol dir que la primera dotació de cos d'emergències que arriba al lloc és la que ja ha de determinar si allò entra dintre d'un supòsit de múltiples víctimes. Què vol dir? Que hi ha molta gent afectada. En el moment en què la primera dotació identifica que allò és potencialment un incident amb múltiples víctimes, ja comença tot el desplegament per a l'atenció, sobretot a les persones, perquè sabem que hi haurà molta necessitat, no només als ferits, sinó als il·lesos i als familiars dels ferits i als familiars de, si n'hi ha, doncs de les persones que haguessin pogut resultar mortes per l'accident. Wow. Llavors, aquesta cèdula, des del moment en què la primera dotació de qui sigui, de bombers, de Mossos, del SEM, de qui sigui, arriba i detecta això, constitueix una cèdula d'avaluació i si allò es diu això són múltiples víctimes, comencem a desplegar tot el procediment de múltiples víctimes. I dintre d'aquest procediment hi ha la unitat d'atenció a les persones. La unitat d'atenció a les persones és la que comanda la Direcció General de Protecció Civil a través de l'operativa territorial, o sigui, dels tècnics que ens desplacem al lloc, i a partir d'aquí ja comencem, sobretot, i això jo crec que és una cosa que és un salt qualitatiu en relació a altres procediments que hi havia fins llavors, que és que fiquem la resiliència de les persones en primer pla. Per què? Perquè és una situació d'emergència, la gent en aquella situació moltes vegades no té la capacitat de reaccionar perquè s'està davant d'aquesta situació, però l'enfocament ha de ser la d'acompanyar aquesta persona perquè recuperi la capacitat que té de fer-ho ella.
A la secció de Poble en Poble, que ens acompanya al llarg de tota la setmana des de la Plana Ràdio, la companya Teri Giné ha entrevistat el regidor de Fires, Promoció Econòmica i Joventut, que ens actualitzava algunes informacions referents a la pròxima edició de la Fira i també abordava el tema d'un espai per al jovent del municipi.
En fi, la nostra tasca era parlar amb molts expositors, sobretot, òbviament, de tot el tema de l'oli, perquè tot el tema del comerç, vull dir, ja tenim aquí, ja ho tenim aquí, però en tot el tema de l'oli, quan estàvem parlant en molts expositors, realment ens deien que sabien i que coneixien el que estava passant a la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara. Per tant, aquesta idea de que volíem acabar sent, d'alguna manera, a veure, acaben sent referent d'alguna manera aquí a Terres de l'Ebre. O sigui, jo crec que d'alguna manera tot això ho estem aconseguint. Per tant, jo diria que les coses en quant a la Fira d'Oli a nivell local, la de Santa Bàrbara, les coses van, jo crec que van bé. Pensem que hem tingut entre tothom, tant oli, comerços, maquinària, en fi, tots els que estan al passadís, etc. Hem tingut 115 expositors. Això és una quantitat per al que és Santa Bàrbara i pues, esta fira és molt gran, al igual que hem tingut al voltant de entre 15.000 i 16.000 visitants.
I des de Tortosa esta setmana ens han parlat del concert del Cor Pedrell, que oferirà el pròxim 7 de febrer en homenatge a la soprano catalana Conxita Badia, de la qual se celebra el 50è aniversari de la seua mort. El compositor tortosí i membre del cor, Josep Oller Sabater, explicava així la dimensió de la diva i com serà el recital que ha preparat.
Sí, la Conxita Badia, que va néixer a les acaballes del segle XIX i va viure, diguéssim, durant el segle XX, ja de molt joveneta, diguéssim que les cròniques de l'època la descriuen com una persona en una veu fora de sèrie i a més en una expressivitat també que et captivava quan cantava, no? I ja en 15 anys va debutar al Palau de la Música i a partir d'aquí va començar una carrera molt exitosa i després de fet per la guerra, després de la guerra s'havia d'exiliar primer a París, després a Mèxic i a Brasil i de fet tant aquí a Catalunya com després a Llatinoamèrica va entrar en contacte amb molts compositors i ha sigut una figura que d'alguna manera ha inspirat a molts compositors de la seva època, té moltes obres dedicades, ha estrenat molta música i precisament nosaltres al concert farem un recorregut vital, artístic i emotiu per la seva vida, d'alguna manera ensenyant diversos moments de la seva vida en diverses obres que ella mateixa va estrenar o li van dedicar o va inspirar. Per tant, diguéssim que és un personatge que és una mina perquè d'alguna manera nosaltres presentarem un concert però se'n podria fer tot un cicle de concerts de música que diguéssim que ella va inspirar o va, això, o va cantar.
Seguint amb el nostre recorregut, arribem a Me'n faig creus a la tertúlia dels dijous. Víctor Montecino Valls, Dani Andreu i Josep Maria Franquet han tractat, entre altres temes d'actualitat, sobre com es pot combinar la tradició dels bous amb el respecte a la normativa i als animals.
El tema dels bous al territori sempre s'ha d'agafar una mica d'allò de oco, no? És evident que tenim una realitat innegable, que hi ha un teixit molt viu, no?, de penyes, tot el que comentaves, penyes, ramaderies, ajuntaments, aficionats, que treballen tot l'any, que intenten que hi hagi activitats tot l'any, i això es veu com la gala que deies fa un moment, 400 persones, que congrega doncs, tanta gent de tots aquests àmbits. Per molta gent, els bous, evidentment, formen part, per una banda, de la identitat, però també de la manera d'entendre la festa i la vida del poble, i a més hi ha un impacte econòmic i social al territori.
I escolteu, ens vam dotar i ens hem dotat d'un marc normatiu, la llei de l'any 2010, en el qual mos indica clarament, diguéssim, tots els pros i contres que podem fer en aquestes festes que, com ben bé sabem tots, doncs estan diguéssim, en boga per als pobles de les Terres de l'Ebre que així organitzen actes taurins i al mateix temps també això significa el moll de l'os de moltes festes majors i evidentment doncs, un signe d'identitat de la nostra terra, no? Bé, dit això, jo per a compaginar tot el que es vol i no es vol, jo considero que el marc normatiu és el que ens marca les línies a seguir.
Llavors el que s'ha de fer és mirar què diu aquesta normativa, que se suposa que està feta, no se suposa que està feta, de representants del poble, i aquesta és la idea. Cal destacar també, parlant de normatives, que l'any 2013 es declarà, mitjançant una llei de caràcter estatal, les corrides de bous com un patrimoni cultural d'Espanya. Això vol dir que això ja afectaria un territori molt més ampli, que seria tot el territori espanyol. Encara que probablement caldria mirar molt bé les posicions adicionals, transitòries, etcètera, de la llei, que hauríem de fer una gran mirada, on s'explicava, que hem de recordar, que també pot no legislar les pèctiles i diferents comunitats.
I tanquem el nostre recorregut setmanal del Dia Terres de l'Ebre amb redacció oberta. Sal Prieto, David Benito i Víctor Montecino Valls ens han portat cinema, sèries i música per gaudir al 100% del cap de setmana, tant si sortiu de casa com si no.
Este cap de setmana l'agenda cultural de les Terres de l'Ebre ve ben carregada i divendres ja comencen moltes propostes repartides pel territori. Divendres a la tarda, a les 6, a la Biblioteca Marcel·lí i Domingo de Tortosa acull una BBTK per a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, una activitat pensada per compartir contes i jocs. A les 7 del vespre, també a Tortosa, hi ha diverses cites culturals, presentació de llibres i una sessió de cinema amb col·loqui. A la mateixa hora, en posta, la Biblioteca Sebastià Joan d'Arbó presenta el llibre Paisatges viscuts i a Deltebre. A la Biblioteca Delta de l'Ebre es presenta el recull 100 paraules per l'aigua. Ja al vespre, a 8:45, el Teatre Auditori d'Alcanar programa l'espectacle de teatre dansa Caramel, mentre que a la mateixa hora, a la Ràpita, l'Auditori Sixto Mir ofereix un concert de jazz contemporani. També divendres a les 8 del vespre, a Móra d'Ebre, el Casal Municipal acull una sessió de cinema europeu i a Tortosa, humor i música amb monòleg i teatre en format íntim. Dissabte al matí, a les 10, des de l'Oficina de Turisme d'Amposta, arrenca la ruta guiada Amposta Desconeguda i a les 11, el Centre Cultural del Delta de Deltebre acull un taller familiar de creativitat artística. Durant tot el dia es poden visitar diverses exposicions a Tortosa, La Galera i Mas de Barberans amb horaris de matí i de tarda.
I atenció, els populars Bridgerton tornen a Netflix amb la quarta temporada. La primera part ja s'ha estrenat i la segona arribarà el 26 de febrer. Aquí cadascú la seva ànsia. Jo ja sabeu que preferixo esperar-me que surti tot, perquè si no l'espera me mata més. A veure, esta quarta temporada se centra en la vida del segon fill, el bohemi Benedict, i es troba en la situació que el seu germà més gran i el més petit estan casats. Benedict s'hi resisteix fins que coneix la captivadora dama platejada en el ball de màscares de sa mare. I per cert, s'havia destapat qui era Lady Whistledown. Què passarà en tot això? Doncs Ja ho podem descobrir.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem de Miquel Vendrell Llambric, o com tothom el coneix, Miquel del Roig. Nascut a l'Ametlla de Mar el 1951, és un cantautor ebrenc, conegut pels seus concerts en solitari, plens d'energia, cançons pròpies i adaptacions populars. Des del 1993, amb el seu primer disc, La Farola, La Farola, ha fet més de 100 concerts per temporada, des del Canec Rock fins a festes majors locals. Miquel és un fenomen genuí que connecta amb tots els públics.
La farola, la farola, la farola, la farola, la tío pequeño, un bel pescador d'arran, que un dia mentre xorraven no parava de cantar. No agafaren cap, no agafaren cap, no agafaren cap, no agafaren cap, a bordo se li han fotien.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.